Com sabeu, una de les conseqüències de l'aplicació del 155 que es pot aprovar al Senat és la intervenció dels mitjans públics. I nosaltres no volem parlar pel que està passant ara, sinó pel que ha estat aquesta casa des d'ençà que va començar a funcionar. Per això avui hem convidat a diverses persones que han tingut responsabilitat en aquesta casa, triats per la seva situació professional a cada moment. En Jaume Farrús va ser director de TV3 entre els anys 1989 i 1995. En alguns d'aquests anys, també quan era director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Joan Granados, a qui li enviem una abraçada, que hauria volgut ser aquí, per això en Jaume ens ha acceptat la invitació. Jaume Farrús, gràcies. Bon dia.
El Joan està molt bé i suposo que superarà molt bé.
Segur que sí, és una operació sense importància. Ens acompanya en Joan Major, va ser el director general de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals entre els anys 2004 i 2008, i li volem agrair molt que sigui aquí també, Joan. Gràcies.
A vosaltres.
També ens acompanya Albert Saez, president del Consell de Govern de la Corporació entre els anys 2008 i 2010. Com estàs, Albert?
Molt bé,
col·laborador habitual nostre. I Enric Marín, president del Consell de Govern de la Corporació entre els anys 2010 i 2012. Benvinguts tots quatre.
Molt bon dia.
Doncs ara sentireu el que ha dit avui, aquest matí, Soraya Sáenz de Santa María en una entrevista a Onda Cero.
Es que el artículo 26 de la Ley de Comunicación Audiovisual de Cataluña dice que esa ley está para garantizar una información veraz, neutral y contrastada. Por tanto, ese es el objetivo. Somos muy conscientes de que cualquier medio de comunicación, público y privado, hay que respetar la libertad de expresión. Pero en los medios públicos hay que garantizar la neutralidad, sobre todo un trato neutral respecto a las opiniones de cada uno y la posibilidad de expresarlas.
Compartim amb Soraya Sáenz de Santa María que el ple del Consell de l'Audiovisual de Catalunya ha aprovat un informe sobre el tractament informatiu de les televisions durant la jornada de l'1 d'octubre, i aquest estudi, que fa una anàlisi molt ampli del que hi va passar, constata que TV3 va ser l'única cadena que va oferir aquell dia amb major pluralitat de veus en la seva programació. Això és sistemàtic i ha estat sempre així, però val la pena dir-ho. Jaume Farrús, tu que vas ser en l'origen de la construcció, quan sents que ara s'intervindran els mitjans públics, tu que ets enginyer, no? Perquè ets un enginyer.
N'hi ha més d'un, eh?
N'hi ha més d'un, perquè tu també ho ets.
Bé, la primera cosa que evidencio amb aquesta situació és quin país tindríem si no tinguéssim TV3 i Catalunya Ràdio, avui, no? I, per tant, la seva transcendència i la visió de posar-la en marxa, amb l'ambició amb què es va posar en marxa de ser una ràdio, una televisió del país total i completa, doncs es posa doncs en evidència en aquests atacs, perquè això no és més que un atac, és a dir, no és una justificació, no té cap justificació amb valors objectius, com comentaves, aquesta, en fi, ni tan sols menció de que s'ha de vigilar per aquesta pluralitat, perquè, com dius, ja ho som plurals. No? Si em sembla que el comitè d'empresa de TV3 i Catalunya Ràdio diuen aquestes paraules, el que volen fer, doncs ja, no, aquí no hi cal que feu res perquè ja és així, això. I els informes tant de l'audiència com del CAC, el CAC votat, em sembla que aquest informe que dius, votat de 5 a favor i només un en contra de dins dels membres, doncs ho posen en evidència això, les audiències, el seguiment, la fiabilitat que sempre se'ls ha donat als mitjans de la corporació.
Clar, hem de compartir amb els oients, perquè alguns d'ells no tenen per què ser necessàriament conscients de com funciona la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, que el Consell de Govern, que és el màxim òrgan de govern que governa tele, ràdio, portals, etc, etc, són 6 membres en aquests moments elegits pel Parlament a partir d'una llista de candidats amb mèrits professionals rellevants. I que en aquests moments hi ha Josep Vilà, que és conseller, Armand Querol, Antoni Pemán, Brauli Duart, Rita Marzoa i Núria Llorach. Però que en els vostres casos també han passat tots pel Parlament o han estat a proposta dels diferents partits, no? que han constituït aquests Consells de Govern. Joan.
Sí. A veure, m'agradaria fer una explicació prèvia. A mi el president Maragall em va oferir ser el... em va demanar ser el director general. En aquella època no hi havia. Sí, el president canviava cada 6 mesos, o sigui que era una figura no rellevant des d'un punt de vista executiu, no? El que manava, per dir-ho així, era el director general. Doncs quan el president Maragall em va oferir això, va ser fonamentalment perquè des de feia 3 o 4 anys jo era el president de l'European Institute for the Media, que era una associació europea de totes les televisions públiques, de la qual formava part TV3. Me'n recordo que venia el Jordi Vilajoana,
sí,
a les reunions a Düsseldorf. No era a Brussel·les, sinó que era a Düsseldorf. I, per tant, vaig entrar a la Corpo amb un cert coneixement bastant d'altres, moltes televisions europees, no? De les diferències i de les similituds. I un sentiment que sí que em va quedar llavors, o una constància que em va quedar llavors, és que la temptació dels governs de controlar els mitjans públics, més concretament els que jo coneixia, que eren els de la televisió i la ràdio, era bastant extensa, per dir-ho així, no? I que en alguns casos hi havia una forta resistència dels professionals de les televisions o de les ràdios, i que en altres casos n'hi havia menys. Vull dir que això era un element de diferenciador. Des d'aquest punt de vista, jo ho recordo perquè ja ara ho explico, són d'aquelles coses que no m'han agradat explicar mai, però que ara ho explico, quan el president Maragall m'ho va oferir, jo li vaig acceptar, em va dir, home, és que tu hi deus entendre perquè has estat amb això i tal i qual, i ara ja has tornat de Brussel·les i per tant estàs aquí, bueno, val, d'acord. Dic, però, Pasqual, perquè som... érem molt amics i també encara som molt amics, vaig dir, només et poso una condició, que ningú del govern em trucarà. Que ningú del govern em trucarà. I si em truca algú del govern, que això sí, serà el conseller d'Economia, que era l'Antoni Castells, per raons evidents de pressupost i d'inversions i tal, i si hi ha algun altre tema, no acceptaré cap trucada que no sigui teva. Perquè ja sé, doncs, que tu, a més, era un tripartit, hi havia tres,
sí,
partits, i tal i qual. Jo,
era el primer tripartit.
I la veritat és que, tots vosaltres heu tingut relació amb l'expresident Maragall, vaig estar molt tranquil durant aquells anys des d'aquest punt de vista, no?
Després les trucades d'Antoni Castells, ja també, perquè van viure en plena crisi l'etapa tant d'Albert Sáez com d'Enric Marín, perquè ja havia començat la crisi econòmica fortíssima, no? Però Albert Sáez...
Sí, no eren per parlar de continguts.
No, era per parlar d'uns quants milions menys. Però, Albert Sáez, tu tenies un Consell de Govern de 12 membres, no? Éreu 12 en la teva època, no?
Sí, jo tenia un Consell de Govern de 12 membres escollits per 2/3 del Parlament.
Que aquest és un salt qualitatiu molt important en la llei, que ara aquesta llei deixarà de pintar res.
Sí, va haver-hi, en honor a la veritat, va haver-hi, va ser l'any 99, un acord parlamentari, quan Pasqual Maragall estava a l'oposició, per buscar majories reforçades en l'elecció del director general, que era, que en aquells moments, la competència del govern, i ja es va fer a partir de l'any 99, primer amb el Miquel Puig i després amb el Joan, avançant-se una mica la llei, i després això es va convertir en llei. Jo penso que el problema d'aquest apartat, que és general, de l'aplicació del 155, és el gran desconeixement sobre el que opera, no? Per tant, jo crec que el primer que hem de fer és, com deia abans el Jaume, que han dit els comitès, si el que s'ha de garantir és això que diu la senyora Sáenz de Santa Maria, doncs tothom ha puesto i tranquil, perquè això ja està passant. Si es volen fer altres coses, ja es veurà. Quan es cita l'article 26 de la llei de comunicació visual, que per cert també hem de recordar que el que es portarà al Senat no suspèn cap llei existent, per tant la llei de la corporació, aprovada el 2008 i reformada el 2012, hem de considerar que està vigent.
Sí, però el document diu que es crearan, sí, sí, autoritats i òrgans, organismes, per poder fer això.
Sí, sí.
Perquè no el poden destituir, el Consell.
Aquesta és la dificultat que hauran d'operar. I, per tant, jo crec que... I aquest és el desconeixement. Ja va passar quan van enviar els requeriments dels anuncis en els directors dels mitjans i no en el Consell de Govern, quan qualsevol persona que hagi llegit la llei sap que la responsabilitat editorial última és del Consell de Govern. Per tant, anem veient com... I tot això es basa en una obsessió, no? És a dir, la resposta d'una part dels no m'agradaria pareix, però dels cossos funcionarials de l'Estat a tot el que està passant a Catalunya en els últims mesos es basa en apriorismes poc contrastats, no? I això va passar a l'1 d'octubre i ara passa, bueno, com que tot això és tot el que està passant aquí és conseqüència de que ens fumem un porro cada vegada que veiem TV3 o escoltem Catalunya Ràdio, la gent de Catalunya, independentment del que voti o del que pensi, doncs, si talles el camell, s'acaba la
crec que és la metàfora més clara que he sentit del doncs, problema en molt temps.
Doncs bueno, no, aquesta bueno, és la qüestió.
Hi ha un columnista que és membre de Societat Civil que ho explicava d'aquesta manera. Els catalans s'han fumat un immens porro i aleshores ho explicava així, vull dir que no... Jo, escolta, respecte a això que estem comentant, aviam, hi ha una cosa que crec que no ens hauríem d'explicar tant, al final. Això que estan fent és com si en una classe, l'últim de la classe, el més tonto, assenyala el més llest dient que és un mal estudiant. O sigui, com s'atreveixen ells, que intervenen directament la tele pública espanyola, a dir que la corporació, que és la tele, que és la corporació pública més vigilada, més controlada, més dependent del Parlament de tot l'estat espanyol, ha de garantir no sé què. De fet, en el paquet de mesures tan brutals que significa el 155, segurament la que millor il·lustra el substrat franquista de la mentalitat d'una que pensa aquestes mesures és pensar que es pot garantir la neutralitat d'una corporació pública amb la intervenció directa del govern. Sí, aquest plantejament, només aquest plantejament, ja il·lustra perfectament quina mentalitat profunda té la persona que és capaç d'imaginar-se això. Ja no d'aplicar-ho.
No persegueixen la neutralitat.
D'imaginar-se això. No, però és que tu ho has d'explicar. Llavors dius, jo ara tenim una corporació, que com explicava ara, i tot això és complicat d'explicar, i la llei del CAC, i el CAC, i el Parlament. Escolta'm, tots hem passat pels controls mensuals del Parlament. Sí, sabem com
Comissió
funciona
de Control
això.
Parlamentari cada, mensual, cada mes, que la gent del carrer mes, no ho sap, cada però mes.
Cada mes.
El Consell de Govern, a la seva vicepresidenta ara en funcions, que és presidenta en funcions, Núria Llorac, acompanyada dels directors, van al Parlament i se sotmeten a les preguntes de tots els grups parlamentaris sobre els continguts de programació, els criteris de selecció, etc. A part del control del CAC, del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, que també és un organisme independent que vetlla per aquestes pluralitats. És que la gent del carrer no ho té molt present.
Ells, de tots, són els professionals, és a dir, els controls...
Nosaltres mateixos, vaja.
És a dir, per mi, la garantia més clara del que es fan els mitjans de la corpo són els seus professionals, i ho han sigut sempre, i això ho hem viscut tots. I clar, imaginar que els consells de govern o els directors generals abans feien segons quines coses és bastant d'imaginar.
És que és absolutament ineficaç el que estan parlant, i que anomenaran un nou director? Que és el que...
No, es crearan els òrgans o autoritats que es consideri designi el govern de la nació,
el govern espanyol.
En relació, i llavors parla del Servei Públic Autonòmic de Comunicació Audiovisual, l'exercici conforme a un acord de les facultats de la Generalitat garantirà la transmissió d'una informació veraz, objetiva i equilibrada.
I
per tant, es carregaran el Consell
posaran,
de Govern a través d'un òrgan.
Autoritats seves dins del Consell de Redacció, dins de la continuïtat, i és que és impossible.
És, que
tot és, una,
jo...
és més un anunci de dir de que manem que hi ha alguna cosa que crec que es puguin creure que això es pot executar.
Revela més de la mentalitat profunda que no pas del que podran fer.
Exacte.
És a dir, ells tenen unes obsessions que són les que simbolitzen l'autogovern. Els Mossos d'Esquadra, la corporació i l'escola.
Sí, sí.
I per tant, l'escola que doctrina, a TV3 que doctrina, a Catalunya Ràdio que doctrina, i els Mossos, que no són policies de fiar. I aleshores, allò que simbolitza l'autogovern és el que hem d'intervenir directament des del govern central. Ostres, és tan transparent des del punt de vista de la mentalitat profunda d'una que et porta a fer això que jo, mira, us dic una cosa i acabo ja, i de la mateixa manera que, i tots coneixem la casa i tots tenim un gran, jo de tota la vida professional els 2 anys que vaig estar de president aquí segurament són dels que recordo d'una forma més grata i conec, dic-ne, com funciona la casa, sé del valor dels professionals, de la qualitat, dic-ne, de la gent que treballa aquí. Jo crec que hem d'enviar també un missatge de positiu en el sentit següent. De la mateixa manera que l'atac als Mossos d'Esquadra
ha provocat el retrobament definitiu entre la societat i la seva policia, l'atac a la corporació encara reforçarà el retrobament entre la societat i la seva corporació pública. I d'això tampoc no som conscients.
Ben vist.
Sí, Joan Major.
Sí, Mònica, a veure, no cal que ho digui, perquè ja ho he dit abans de que passés, que probablement hi hauria, tal com anaven les coses, aquesta utilització de l'article, i que jo estic absolutament en contra. Vull dir, no cal que ho repeteixi, estic absolutament en contra. Però una vegada ha sortit, el que més crec que és impensable d'aquest article 155, tal com l'han desenvolupat, és aquest tema. Perquè és una manera de posar de manifest allò que deia jo, que tots els governs estan, i quan dic tots, perquè tots els governs, a tots els països i aquí i tal, tots tenen l'intenció.
Home, tots ho intenten. Tots sí, sí. Ho sempre dic que les pressions els... hi són, la qüestió és com tu les administres.
Exactament. I llavors posar això per escrit i dir, doncs, que ara el que farem és controlar, és diguem-ne,
és pornografia.
Fer que se't vegi el llautó.
És pornografia.
I, per tant, això és el que em crida més l'atenció d'aquest article 155 desenvolupat, amb moltes altres coses igual de desastroses, però que aquesta és un error polític enorme. I, a més, ara el govern de Madrid controlarà la televisió catalana. Dius, nois, heu perdut una mica no només el seny, sinó la comprensió de les coses.
I que ja ha començat abans d'hora. Perquè jo crec que hem de recordar que el divendres passat l'actual presidenta del Consell de Govern, la Núria Drac, ja va haver d'anar a declarar a la Guàrdia Civil pel tema dels anuncis. Per tant, ha passat una mica com amb la Hisenda. Ja abans de l'aprovació, etcètera, etcètera, ja s'ha estat posant el focus en aquí, i per tant crec que és de justícia també reconèixer a la Núria com a col·legues el tràngol que ha de passar. No?
Jo crec que és l'efecte que ha fet a les televisions que hi van estar a TV3.
Ah, hi van haver-hi un munt de televisions.
Totes les manifestacions que han fet estaven absolutament...
Jo creia...
Que no s'ho acaben de creure com un primer ministre d'un govern pugui dir això que va dir respecte a controlar els mitjans públics del país. És que era una cosa que no entrava dins de les seves... Em sembla que van manifestar-se de la televisió italiana, ITV...
Sí, sí, tenim algun fragment del que deien ahir, mira.
Espectacular.
That's unbelievable, actually.
És increïble. De fet, a França, que el govern agafés el control d'una televisió seria impossible. Estem sorpresos. Volem veure com es pot fer això a la pràctica.
It will work, actually.
It is striking to hear...
És impactant sentir un primer ministre que diu que agafarà el control d'una cadena de televisió. És una cosa que no espera sentir a Europa. Ho esperaria sentir d'un lloc llunyà, però no tan a prop de casa.
Enric Marín.
N'hi ha que ho fan, però el que no fan mai és dir-ho.
Hi ha una imatge... No, jo crec que hi ha una imatge que mostra clarament la manca absoluta de comprensió de la cultura política del Partit Popular respecte al que és una corporació pública. És el ministre d'Astis dient-li a un periodista de la BBC que les imatges que ells en van enregistrar són falses. Si tu creus que pots adreçar-te a un professional d'una tele pública amb aquesta manca de respecte intel·lectual, vol dir que no has entès absolutament res de com funcionen aquestes corporacions. I això és definitiu. És a dir, mireu, sembla que fa 2 o 3 anys el Parlament Europeu va presentar una moció que consistia en recordar que s'havien de crear organismes de regulació independents del govern, sí. I que, a més, les teles públiques havien de governar amb independència dels governs. Va tenir una votació aclaparadora amb una excepció, el Partit Popular Espanyol, que això no ho va votar en contra. No hi ha incongruència entre el que estan fent ara i el que fins i tot han tingut la vergonya de defensar públicament el Parlament Europeu.
No hi ha un Consell Audiovisual a Espanya.
No hi és.
Que control,
no hi és.
Que el
Ministeri.
Està barrejat amb les telecomunicacions.
Hem de dir que la llei de comunicació audiovisual que va aprovar el govern Zapatero incorporava el Consell de l'Audiovisual, que mai es va crear. I li van penjar a la Comissió Nacional del Mercat i de la Competència el control de l'audiovisual.
És veritat que ara estan tramitant un projecte de llei, sí. ara que el PP no té majoria,
ara que no tenen majoria,
està en el tràmit final per homologar bastant el procediment d'elecció dels òrgans de govern de Ràdio i Televisió Espanyola al que hi ha en la llei catalana. Això també està passant. Vull dir,
passant. Veure, jo no voldria tampoc que caiguéssim amb la tentació de dir és que n'hi ha uns que ho fan molt bé i uns altres que ho fan molt malament.
No, nosaltres cometem errors, naturalment.
La meva experiència, l'he dit al principi, és que tots els governs intenten d'alguna manera controlar els mitjans públics, que n'hi ha alguns que ho fan d'una manera absolutament... que fan grans discursos en contra, però després ho fan, i que la visió que jo tinc és que, en el cas concret nostre a Catalunya, era dels casos més, almenys en la meva època, el propi president del govern ho evitava, i així ens m'ho deia. I segueixo amb l'anècdota. A mi m'havia trucat diverses vegades el president Maragall i em escolten, em diuen això. Jo t'ho dic perquè ho sàpigues, però tu fes el que et sembli.
Joan Major, moltes gràcies a tots, Albert Saez.